www.catalunyanoticies.com. Comença Disbauxa, amb Juan Mimas.
Què tal, com estàu? Benvinguts en aquest Disbauxa festiu, dia 15 d'agost de 2025, i nosaltres molt contents d'estar en tot voltros. Una setmaneta més. La veritat és que a poc, de mica en mica, mos acostem en aquest primer any d'emissió de Disbauxa, i hem de dir que per aquí, per aquesta casa, per IP3 Ràdio, han passat moltíssim de convidats, i molts diferents. I un dels que mos ha acompanyat durant tota aquesta temporada de Disbauxa ha estat en Albert Darder, meteoròleg, que en castellà meteorólogo, però en català meteoròleg. Com estàs?
Molt bon vespre, molt bé.
No te pensis que és fàcil dir-ho quan tu dius així ràpid?
S'han rebessat la paraula, eh?
Ah, que sí?
Sí, sí.
És un embarbussament, no?
Està feta amb mala llet. S'ocupa d'en Aristòtil, que la va patir així.
Ah, pensava que anaves a dir de Narissa, no? De Aristòtil.
Sí.
Albert, com estàs passant aquest estiu? És vera que el mes de juny va ser molt, molt, molt calorós.
Sí.
Després van tenir un mes de juliol on també va fer molta calor, però van tenir qualque tregua, no?
Sí.
I el mes d'agost, normalment, amb molt de canvis, també.
Sí, de lo que duim d'estiu, és curiós, però el pitjor ho varen passar per mes de juny.
Sí.
De llavors ençà, m'ha fet calor qualque dia, però no hem tornat a tenir aquestes exageracions que teníem a final de juny, així que... I ara, estiguent ja creuant l'equador de l'agost, jo ja tenc confiança en que la compta enrere ja sigui inexorable. Vull dir que jo ja tenc ganes de tardor, i se me nota.
I se nota. I vos hem de dir una coseta. A partir de la setmana que ve, és a dir, els darrers dos divendres d'aquest mes d'agost, nosaltres també necessitem un descans, i el que farem és fer uns resums de diferents programes que ens han fet al llarg de l'any, i el que farem, perquè estigueu molt entretenguts, és recordar els millors moments de les entrevistes de l'Entre tu i jo. Aquesta entrevista que feim cada vespre a la darrera hora del programa, a les 10, de 10 a 11, i d'agafarem i tindrem per cada hora, diguem, tres entrevistes diferents, i ho dividirem de la següent manera. Per exemple, hi haurà una hora d'entrevista amb esportistes, una hora de programa també amb gent que ha superat una malaltia o un problema, gent que s'ha superat, gent que té també històries d'aventures, gent, han tingut per aquí fins i tot polítics, han tingut capellans, han tingut exorcistes, jo crec que han tingut absolutament de tot, han tingut cantants, també farem un especial. Per tant, que millors moments que heu pogut escoltar a les 10, i qui no ho ha fet a la carta, ara tindreu una segona oportunitat per fer-ho. Jo m'agrada molt xerrar amb l'Albert, que és una persona que mos du l'actualitat, i el que farem ara és parlar també una mica d'efemèrides i cosetes que passen tal dia com avui, un 15 d'agost. Albert, com estàs? Com us contes avui? Vinga, ara tens un quart d'hora llarg per tu per explicar-te i explicar el que tu vulguis.
Tenim aquí unes quantes cosetes. El 15 d'agost ja han passat coses a nivell meteorològic, ja bastant d'historial, perquè ja és una època de l'any que se comença a animar els temps. Jo m'aquest amb el cap de fibló que mos va creuar, fixa't si fa estona, l'any 1946.
Just havia acabat la Segona Guerra Mundial.
Sí.
I van tenir un cap de fibló. On? Aquí?
aquí, en el ponent de Mallorca, concretament, va creuar la serra i va deixar unes quantes destrosses en el meu poble, Solla, concretament. Sí. I, vaja, així com tenien l'economia devastada de postguerra, només m'ho faltava tenir això, no? I va passar. De fet, en el final dels anys 40 va haver uns mesos d'agost bastant violents. Després tenim el mes d'agost de l'any 49. No va ser dia 15, va ser un poc més tard, però varen tenir un altre cap de fibló que va venir molta d'aigua i va creuar també el que és la part sud de Mallorca. Què te vull dir amb això? Que a partir d'aquí ja l'atmosfera comença a animar-se i ja comença a haver més moviment.
Aquí ja va començar el que se coneix actualment, i ja des de fa dues dècades, com a canvi climàtic, o no té res a veure, és a dir, o no havia començat el canvi climàtic?
És que això sempre ha estat canviant.
Per tant, sempre hi ha hagut canvi climàtic.
Sí, exacte. Encara sigui més accelerat és una altra cosa, però sempre ha hagut moviment aquí. El clima mai ha estat una cosa estàtica i mai ho serà. Mm-hmm. Per tant, els fenòmens extrems se seguiran donant, tal vegada amb més intensitat ara i amb més freqüència, que això respon a l'actual context, però sí, ja ha estat.
Albert, fem un petit spoiler de què xerrarem, però jo vull posar un poquet de música, perquè jo sé que també t'agrada. M'ha dit, vinga, anem a posar aquesta cançó de Life is Life, sí, perquè ja que avui és festiu, anem a posar una mica d'alegria.
Sí, l'altre dia jo m'estava avorrint i vaig estar mirant a pàgines web de... Com se diuen aquestes pàgines? Tipo TripAdvisor, comentaris de gent que ha fet estances, sí, aquí a les illes. I avui t'aduc unes quantes ressenyes divertides.
Sí? I de m'encanta. Anem a posar música, vinga, i tot d'una torna en Albert amb aquestes ressenyes divertides d'estancis d'hotels i aquestes coses. Life. Que bona aquesta cançó, eh? Ai, sí. Quina alegria, quan l'escoltes així, per estar mirant la mà, per estar mirant quan plou.
Saps que compleix 40 anys aquesta cançó enguany?
Justament 40 anys?
És del 85.
Ah, mira, clar, sí, 45. Sí, sí. Jo entenc 45, i de 40 anys, jo tenia 5 anyets, sí, no? Anem amb aquestes ressenyes divertides que mos dus. Vinga, això són opinions, sí, per posar en contacte la gent. Opinions de gent que ha anat a un estanci, no? Sí. Un hotel o un agroturisme o on sigui, i ha fet ressenyes i comentaris.
I unes ressenyes que no te pots imaginar com són, de negatives. Se diu es pecat, però no direm es pecador.
I les ressenyes sempre són negatives. Ningú escriu per dir m'ha gustado.
No, és curiós.
Tothom critica.
Però estan mirant diferents hotels, no, sí, diguem els noms, però unes ressenyes que tu dius, joder, quina qualitat que tenim aquí a les illes.
M'encanta aquest tema.
Sí, jo entenc una, la primera, que se queixa perquè el cambrer o la cambrera no els hi va dur menjar perquè s'estava donant al lote en la seva parella de Montsabarra.
I per això el cambrer o l'amo del, sí, bar no va voler dur el menjar.
Exacte. Se'ls va retrasar sopar perquè, a tenor d'aquest comentari, estaven els camarers, bé, una parella que s'estava donant a l'hotel allà al mig, i va posar aquesta ressenya per queixar-se.
És a dir, no han rebut es menjar perquè m'estava donant un beso amb la meva parella.
Sí, els camarers ho estaven fent.
Els camarers.
Estaven mirant cap a la cuina i dient, i aquests dos que fan? Ah, mos han de dos plats, però estan aquí, ale, mos donam el lote. Sí, sí, sí.
Ah, bueno, està molt bé.
Sí, ben bon. Està...
O sigui, vull dir, l'amor és prioritari, no?
Però amb hores de feina també, bé, no sé.
L'amor està sobrevalorat?
Sí. O l'excés de romanticisme és el que té.
Tu ets més de menjar o de donar besos?
Ui, jo quan tinc gana, tinc gana.
Jo, tampoc, jo també, eh? No, jo... no estic per històries.
Sí, el primer és el primer.
Sí, primer t'has d'estimar a tu mateix i omplir la panxeta.
Sí, tenc una altra gassenya.
Vinga.
Aquest posa que durant un estanci varen quedar a dormir i el dia següent se va despertar ple de picades de xinxes.
De xinxes, no de moscars.
No, de xinxes. Que se demana a mem aquest hotel si ha passat a ser gassenyes de sanitat. Que està aquesta persona molt afectada i diu que no tornarà a punt mai més.
Els xinxes no se veuen, no? Tu t'apareixes ple de picades, però xinxes no és una cosa que puguis veure així com molt...
No, no, no.
Evident, no?
No, no, és curiós, però sí, són coses més petites. Després n'hi ha de més divertides, de gassenyes. N'hi ha una que diu que a la seva habitació, amb un cot de vent, la porta se va tancar pegant una portada
sí.
I ja no se va tornar a obrir.
I van quedar tancats.
Sí, van tenir que cridar, com se diu, castellana, cerrajerones.
Sí, anem a dir electricista és el llanterner. Sí, és que t'obri la porta
sí.
I te cobra 250 euros amb sí. Una radiografia.
Efectivament.
Aquesta persona. Clar, no és el mateix quedar tancat a casa teva que un hotel, no sé què deu ser pitjor, una habitació d'hotel... Perquè una habitació d'hotel, potser, pot quedar tancat tot el dia. I quan hagi deixat de fora, no molestar...
Exacte.
T'imagines?
Ui, és que la pròxima ressenya és aquesta. N'hi ha una que se queixen, de que tenien el lletrero de no molestar posat sí. I va entrar el personal de la neteja a les 9 del matí i, segons aquesta ressenya, el personal de neteja va començar a dir vinga, aixecau-vos, vagos, que no esteu aquí per dormir, vinga, que han de fer net.
En sèrio?
Sí. Jo crec que s'ha d'haver equivocat i d'haver posat lletrero al revés. Vale? No d'haver posat no molestar, d'haver posat estar lliure.
Límpia.
Sí, i aquesta persona se va queixar que va entrar el personal de la neteja i els va treure de mala manera.
Però és que jo m'ha passat, Albert. Jo m'ha passat. Sí. T'explicaré. Normalment, a segons quin hotels, però normalment... Te piquen a la porta abans d'entrar.
Sí.
No? Piquen a la porta.
No, però aquí...
I te
no.
Diuen, housekeeping.
Sí.
D'acord? I tu, pues, si no hi ets i no contestes, entres i fas net. Però jo m'ha passat a un hotel durant l'estància des Mallorca Life, a Magaluf, que jo, clar, vaig quedar dos vespres, i ja el primer vespre ja varen entrar i me varen demanar perdó. Clar, jo a l'habitació me donava voltes, perquè en el Mallorca Life havia begut dues aigües.
Sí.
I l'aigua és molt perillosa, tu ho saps.
Sí, sí.
I demà vaig aixecar amb una ressaca de caldeu i aquella doneta que volia entrar, dic, jo fins demà no me'n vaig i no vull que me molesteu. I vaig posar el lletrero. Però és que l'endemà, el segon dia que me n'anava, però no me n'anava fins a les 12 de matí, del migdia, que és quan te treuen,
sí.
Idò, a les 9, igual. Va tornar a entrar una senyora, i aquí ja me vaig emprenyar, vaig baixar a baix i vaig demanar explicacions. Això és un tema de descoordinació d'hotel. De saber sí, però... quan una habitació quedarà lliure i si hi ha encara els clients, no?
Però és que aquí, segons la ressenya, a part, no és que només fos un error, és que van entrar males. Posa que la dona de la neteja va començar a dir vinga, que no estàu aquí per lleure, vinga, que hem de fer net, vinga, largo d'aquí.
Com si fos ta mare, no? Que diu, si somos valientes para salir, t'imagines?
Sí, sí, no, però així, així.
A la Madonna, com una Madonna.
Com una Madonna, sí. Després tenc una altra ressenya que aquí també se queixen de que varen intentar enxufar el televisor i s'endoll, es lladre, pam, sí. Va explotar.
Hi ha lladres que exploten. Ja dret xerram d'aquest multi-enxufe on sí. Pots endollar diferents històries. I d'aquest, que va amb una clivija també, que s'encén, aquest va petar.
Va petar.
N'hi ha molts que exploten.
Sí, sí, però és que hi poses a ressenya diu el hotel de los horrores.
Aturau el llumet aquest vermell d'aquesta... d'aquest... perquè n'hi ha que rebenten, hi ha hagut incendis, eh? Per aquest motiu.
S'ha d'anar alerta.
S'ha d'anar alerta. I de... sí, l'hotel de los horrores. Això va ser tot en el mateix hotel?
Sí.
Totes aquestes ressenyes són del mateix hotel.
Sí, sí, sí.
Clar, entenc lo de l'hotel de los horrores.
Sí, posa, la mejor recomendación es que no vengáis aquí, per exemple. Però jo amb aquestes ressenyes els desitgesc i jo aniria en aquest hotel per comprovar-ho in situ Mind Cervera. Jo aniria.
Sí, per, sí, te la jugaria.
Sí, 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 sí.
Jo en el darrer que vaig estar, i no vas aquí, vas a Madrid,
sí.
El que va passar és que me varen posar una habitació que era veïnat de les obres d'una altra habitació del mateix hotel. I a les 8:30 des de matí, radials, saps?
Sí.
Radials a tope. Horrorós, horrorós. Per sort me varen canviar d'habitació, però jo el que vaig explicar a l'hotel és... I no he posat cap ressenya. Un mallorquí, Albert, quan no li agrada una cosa, és simplement el que fa és... no torna.
No torna.
Nosaltres no hi tornem. Nosaltres no deim res, no tornem.
Mira, aquí ara veuràs el cutrerío elevat a la màxima potència. Llàstima que això no ho puguin veure els oients. Un altre hotel que han posat una foto on el número d'habitació s'havia... la plaqueta amb el número d'habitació s'havia desfegat.
Sí.
I sap què varen fer? Varen afegar un... Mireu, t'ho estic canviant en el mòbil. Un paper cutre...
Això és el número d'habitació.
Mig esqueixat, un paper cutre.
Quin desastre.
Sí, surt un 117.
117.
Un paper que està carcomido, diguéssim, està mig arrebessat, afegat en celo de qualsevol manera.
I això és l'habitació 117?
Sí, sí.
Molt bé. I... sí, està molt bé.
Sí, perquè vegis...
Això és el nivell de hotels.
Sí, sí, sí.
Més curiositats.
Sí, no, jo estic cercant aquí perquè estic cercant on hi ha més. I tu t'han passat coses així també.
Tu fas ressenyes, que no m'has dit? Tu fas ressenyes d'hotels? Quan te passa...
No, jo quan vaig a sopar, per exemple, sí. I si m'ha agradat.
En el restaurant sí que poses ressenyes.
Jo normalment me port bé, però jo els faig positives. Tampoc vull espantar la clientela si no són bons. Jo normalment intento fer-ho bé.
Jo som d'escriure molt poc, molt poc. Com a molt... Perquè a vegades els mateixos hotels, quan depenen d'empreses, per exemple, és que tothom la coneix, Booking, tothom fa una reserva, no? Vale. No la diré més, aquesta marca, però la fas. Què passa? Que després aquesta empresa t'envia un correu electrònic perquè valoris la teva estada a l'hotel. Clar, sí. Què passa? Que tu en aquests moments... No haguessis fet una ressenya negativa, però si te provoquen...
Te provoquen.
I perquè te tornen a enviar el correu diferents vegades en diferents dies, perquè no has contestat encara.
Mira, aquí hi ha una altra ressenya. Evitar este lugar a toda costa, i no t'ho perdis. Posa personal miserable. És que l'adjectiu miserable...
Personal miserable.
Té molta càrrega negativa. Miserable.
Miserable.
No estàs dient ni mal educat, ni borde, ni cutre. No. Ets un miserable.
Miserable, perquè... ja és dolentia. És una persona dolenta pudenta.
Desagradable i gruyer, posa aquí també. Per què? Perquè vàrem estar... Ara et xocaré com si fos la persona.
Bon formatge, gruyer, per cert.
Sí, vàrem estar l'any passat. Per mes d'agost, sí. Mos va pillar una barrombada, la tempesta que hi va haver, aquella dana.
Espera que no fos de dins de l'hotel.
Nosaltres no érem clients, sí. Val, però vàrem demanar per entrar en el bar per resguardar-nos de la pluja i mos vàrem treure de males maneres dient que nosaltres no érem personal de l'hotel.
Va, ja ho sé, però... I el bar? Bona pregunta. Mem. O bon comentari. El bar d'un hotel no és per qualsevol client. Has de ser client de l'hotel, perquè jo moltes vegades he anat a restaurants d'hotels i no tens cap problema.
No, jo he anat.
És veritat que habitualment no ho feim. És a dir, tu normalment no vas a un restaurant o a un bar d'un hotel. No, vas en el bar de vora. És veritat que no tenim costum. Però crec que qualsevol persona és client...
Sí.
A un bar d'un hotel, per tant, no entenc... És que ja no m'estàs dient un hall de l'hotel,
sí.
Que potser eren 10 persones, cridàvem, feien renou, vàrem entrar sense demanar permís de mala manera, que això també seria una opció
I
perquè te'n diguin.
I també els que van allà dues per anar al banyo, per exemple, sense consumir.
Ai, sí, sí.
Hi ha molta gent que fa això i demanen, heu de consumir algo, almenys deixar un euro, això, no?
Ara m'ho he obert un meló.
Sí.
Tu, si vas per el carrer i tens pixera i vols anar al banyo i has de miccionar, ets de les persones que entren al bar, demanes permís i demanes abans un cafè o demanes permís i ja està?
jo demano permís. És que la majoria de bandes te deixen. Però si tens aquesta deferència i aquesta educació...
Educació de dir, disculpe, puc ir al banyo? I te diuen, no?
Que entra...
Puc anar al banyo, ja està.
Jo, per exemple, en el bar que tenim de vora que nostra, que els digui un saludo, va passar una cosa molt graciosa. Va entrar un turista sense avisar ni res. Va anar al banyo i se'n va tornar a anar cap a la porta. I la camarera li diu, de nada, eh? Sí, perquè... No, i tan tranquil.
Albert, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per estar tot aquest any amb nosaltres. Per setembre...
Serà un plaer.
Sé que continuaràs també amb nosaltres. Ja podem anunciar, d'acord?
Sí.
Perquè aquest és el darrer programa que s'emetrà en normalitat, i ho diré ara, no fa falta dir-ho durant el programa, però ho diré un pic, només... Miquel Àngel Ariza i un servidor, Juan Mimas, serem els nous presentadors de La Gran Vida.
Ostres, que bé.
Que s'emetrà a IB3 Ràdio a partir de setembre i que continuarà després de 9 anys en emissió. I bé, és un repte per nosaltres i comptam amb tu. També, no sé si dissabtes o diumenges ja ho xerrarem, però...
Faré doblete, perquè normalment jo estic els dissabtes de matins, estic amb el nostre company José Luis Galindo, després de ser informatiu des de matí, xerrem un pot de meteorologia, per tant, serà un plaer quedar-me aquí una estona més i estar amb vosaltres.
Idò, moltíssimes gràcies, Albert, i res, anant xerrant i mos veiem i mos escoltam per setembre.
Fins aviat, gràcies.
Estiu amb IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol. Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Anivava molt, que se van amagrir molt en el moviment, jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan el 36 o 7 antes de jo néixer. Va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres en la reacció i això. Mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per més i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Misèria, que això ho va ser una misèria.
parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A IB3 Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audiències.
Ah, clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto.
Se nota.
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Disbauxa. Arreglam el món.
Moment per arreglar el món, aquí a Disbauxa, avui amb en Josep Manchado. Bon vespre.
Hola, bon vespre, com va tot?
Juan Gálvez, bon vespre.
Muy buenas tardes, todavía tardes.
Todavía tardes. Jacinta Galindo, molt bon vespre, com estàs?
Molt bon vespre, molt bé, gràcies. I vosaltres?
Molt bé, beníssim. Anna Vidal, Anna Maria Vidal, com estàs?
Bon vespre, molt bé, acalorada.
Acalorada, I Pedro Casado, com estàs?
Va bien, buenas noches, calor.
M'agrada que vengueu en parella. En el teu cas, tu encara de feina i corbata i tal.
Correcto. El mal nunca descansa. Somos como Batman.
¿Se pot dur traje a l'estiu?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí, sí, sí. No. I fa una calorada...
Se debe. Según la profesión, se debe.
Yo tengo la teoría de que los hombres deberíais llevar por ley traje. Por
aquest
ley,
serà el primer tema. Lluís, si me pot pujar una mica allà, porfa. M'agrada aquesta manera de començar el debat aquest de tertúlies, aquesta xerradeta. I avui que es festa dia 15 d'agost, de la Mare de Déu, vos agraïm que estigueu aquí i que heu deixat sa barca i tot això, però hem de xerrar de formalitats. Vinga, com anar en els jocs de feina? Jo, per exemple, aquí a sa ràdio, jo, Oriol, i agost, i aquest és un costum que tenc, vaig en calçon curs, però no m'ho permet. Juny i setembre, és un doi? Sí, però és que no m'agrada anar en calçon curs. El que passa que arriba un moment que dius si no he d'anar al consolat de la mà, no tinc un acte oficial, me dona aquesta llibertat. Però sí que som partidari de dur calçons llargs. Això, has encertat un meló?
No, però jo no passa feina, vull dir, per anar al supermercado, els homes de traje estan molt més guapos, tots. Només hi ha una cosa que superi un home en traje i és un home amb
pijama,
uniforme.
Amb uniforme.
Per favor, policia, guàrdia civil, militars, vamos... Sí, los únicos que deberían estar exentos de llevar traje son
Jacinta
las fuerzas
siente.
Y cuerpos de seguridad del Estado y los miembros del ejército español.
¿Qualsevol uniforme?
No.
Vull dir, si fas publicitat davant el Kentucky Fried Chicken, de pollo ja...
Policia, guàrdia civil...
Això és un uniforme.
Policia, guàrdia civil, militars... I si vols, a una altra distància, podem posar bomberos i pilots...
Casar-se en el mes d'agost és una forma de violència? Per
jo, la meva
convidats.
Primera boda va ser dia 20 d'agost. I vos dic una
així,
cosa...
Així va acabar.
Així va acabar. I vos dic una cosa... Dins l'espellata hi va dur la penitència, perquè jo no sé quantes xapes pot arribar a tenir un vestit de novia, però no hi ha aire condicionat que ho resisteixi. Recordo que me pujava el vestit i m'aventava... Se cotorra, si puc dir.
No.
Se cubava. Jo estuve i se cubava.
Se cubava.
Com la cort de Luis XIV, no? No era allí que se...
Sí. Pues mira, si tuviera el tell un ventall que ponem a sudar el conyo. Així... I claro, literal i figurat.
Ja, perquè és la darrera tertúlia d'aquesta temporada de Disbauxa, però t'aventaves a la locomia baixos.
Sí. I volveria a fer-lo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo de los uniformes.
¿A que sí, ¿eh?
Sí, por favor. Tienen que ir todos con uniforme.
¿Vos considerau clasistas, Juan Gálvez?
Sí. Y está muy mal decirlo así, pero es que no se me ha ocurrido ningún otro tipo de eufemismo. Es decir, sí, yo considero que hay personas cuyo saber estar, cuyos conocimientos de cultura general, cuya presencia es estética y moralmente superior al de otras. Y que eso muchas veces viene dado por el entorno social, por el entorno familiar, por allí donde te desenvuelves. También es verdad que hay gente con mucha clase que nace y gente con muy poca clase que se hace.
El 90% de la gent que pega una escopinada en terra, que, el sabem tots, cada dia, gent molt porca, el 90% de... Ho dic perquè ara hi ha gent purista que està... que diu... és que són uns fatxes, és que són uns classistes... I faig la pregunta aposta. El 90% de gent que heu vist escopir en terra... A esa gran mayoría que van, ¿en traje o en chándal?
De todo, de todo. Te pueden entrar todos, lo que no es lo mismo escupir en un árbol, por ejemplo, abajo de un árbol, o cuando bajas de la acera, en pocas palabras,
que
en medio de la calle, así como si fueras un guarro. Oiga, no, escucha, esto no funciona así. Escupir, escuchas como estornudar, en pocas palabras.
Es una guarrada igual.
Lo que tú quieras, pero si estás tosiendo y demás y te viene, hostia...
Pues intentas, hay Kleenex.
Pero si no llevas Kleenex.
En verano Kleenex.
No, ¿y si no llevas, qué haces?
Sin comentar.
No, yo soy favorable total a escupir.
Vale, pero que no sea una cosa...
¿Qué haces? ¿Te tragas el
cerda,
pollo?
Por decirlo de alguna manera.
Se puede hacer. No, Jesús, está todo inventado.
Es que lo de escupir en la calle no soy incapaz de hacerlo.
No, a ver.
Yo no voy a hacer mal.
No, digo, y, o sea... arbitro cualquier tipo de medida para evitarlo.
Claro.
Y cuando digo cualquier tipo, digo cualquier tipo, o sea...
Josep Manchado, tu que has anat de viatge aquest estiu a Irlanda, la gent ja escupa o no?
No crec, no tant, no.
No tant, no tant.
Lo que pasa que jo havent estat ciclista durant 25 anys...
Bé.
Vaig una cosa tan normal que no me crides atenció. És una cosa que tinc interioritzada, però... perquè els ciclistes, si vos heu fixat, tenen dues característiques. La primera és que xerren fortíssim. Si esteu a qualque lloc en el camp, a que vostre, a un grupet de ciclistes els escoltareu quan encara són a Santa Maria, i vosaltres el millor sou a Consell, xerres molt alt. I després una altra és que sols escupir, vull dir, tens alerta...
I fer pipí en la carretera.
Bueno, t'atures.
Ja, claro, porque en bicicleta, seguir en bicicleta haciendo pipí encima de la bicicleta...
Con una sonda.
Difícil
una
lo veo.
Sonda y una
yo lo he hecho. Un amigo de estadio lo
llaman. Yo ho he fet.
No. Es que no te queda otra.
En un tour...
En una competició ho fas.
Es que es eso. No sé si fue en un tour, no sé si fue Perico Delgado o fue Indurain... que estaba la cámara y claro, le estaba así dado la vuelta para que no le vieran y estaba orinando.
Hizo un butragueño.
A mí me pasó como una vez que me fui de viaje con la moto y estaba lloviendo, entonces pasé un peaje y me paré a un lado porque llovía mucho y yo iba sola en la moto y dije, va, me voy a parar. Pasa un camión, se para delante de mí, el señor, claro, yo llevaba en aquel entonces el pelo cortito, y con el casco puesto, el señor debió pensar que yo era un señor, y se puso a mirar delante de mí. Y yo todo era mirarlo y decía, ¡es verdad! Y el otro ahí meando, y yo diciendo, ¡Dios!
No me he visto en otra.
Que me lo pasé fatal, porque pensé, como se dé cuenta que soy una mujer, va a decir... Madre mía, podría haber mirado en el otro lado del camino.
No, eso no.
Claro, qué momento.
Pero no, yo no miré.
Pero tú no llegaste a decir, hola, buenas tardes.
No. Patita, yo discrepo contigo. Lo peor es que hubiera venido una racha de aire y te hubiese puesto a ti pingando.
Lo que sí vos puc assegurar és que, bueno, no sé si ho vaig comentar ja una tertúlia, jo vaig estar a la Índia 25 dies en el gener, i allà, si en un dia no veus 30, 40, 50 persones fent les seves necessitats en el carrer.
Sí.
No vols però número 1 o número 2?
Dos, totes, fan totes. Un dia estàvem a una aldea, miràvem a una grulla, que estava allà un petit vaciot d'aigües indefinides, que estava allà, vas a saber d'on sortien aquestes aigües, i estaven com a... eren 8 persones, més un guia, eren 9 persones, estàvem allà, i de cop arriba una senyora d'uns 35, 40 anys, i se va posar a fer... les seves necessitats majors a 2 metres de nosaltres. Vull dir, terrible.
Sin complejos.
Ara intentau...
Quedes allà que dius, però t'impacta, t'impacta. Perquè clar, però, ni tan sols vas darrere una moto per un camí, el tio s'atura, pum, i no sap ni si els cotxes que venen darrere són gent, dones, nins, dret directament. Allà no busquen ni un matoll, ni un matorral, ni nada, directament.
Ben mig.
Enmig, sí, sí.
Nosotros teníamos en Santa Catalina una señora que era ya muy mayor y llevaba como una falda largota, y cuando iba por la mitad del camino, si tenía pis, se levantaba un poquito la falda, se abría las piernas y hacía pis en cualquier sitio, en medio de la calle, sin ningún pudor.
I la gent per què és tan bruta?
¿Tú crees que es un tema de bruto, ¿no?, o es un tema de necesidad? Porque yo he hecho pis en la calle, me sale mal reconocerlo, pero un día si no hacía pis en la calle, me hacía pis encima.
Yo creo que es tema de cabrum.
¿El tema de qué?
Cabrum.
¿Qué es eso?
No, también
que
depende.
Que hay un nivel cultural menos de...
No, se trata de nivel cultural,
no,
se trata de...
No, pero hay un momento donde dices, hostia, ver, no, claro, llego, no llego, no llego... No,
pero estén charrando estrés.
Lo de ahí, claro. Es evidentemente una cuestión cultural.
Claro, eso no té cap discussió, com si vomites un dia perquè te trobes malament.
Claro.
Però tu no te dediques a ficar-te els dits i a vomitar pel carrer. Ho fas a casa teva, no?
No, s'aprova...
Un apretón no es puede dar a todos. Vamos, yo fa uns anys que... Un apretón nadie está a salvo, pero una cosa es tener un apretón en un momento dado y otra cosa es, pues es una persona que, oye, me pega aquí y aquí lo hago.
Però jo crec que no són conscients de quan nets i quan... i quan respetuosos som aquí en els darrers 30 anys el que ha canviat. Sí. Jo vaig estar a Bulgària fa 5 anys, 10 dies, i la frase del tot el viatge va ser és com a Mallorca fa 30 anys. Tot era igual. La gent menjava i tirava... Els cotxos passaven a 130 per dins un poble que tu estaves assegut a la terrassa a un metro de l'asfalt. I tu deies, hosti, clar, és que fa 30 anys a Consell de Santa Maria passàvem així per dins el poble. I te'n dones compte de com han canviat, sobretot perquè segurament... Ja ni vos recordeu de com passaven per Santa Maria abans de l'autopista i abans de que posessin montículos i tal. Però passaves a 120. No baixaves, anaves per la carretera i passaves a 120. I això ho seguien fent a Bulgària fa 6 anys i deies, com hem canviat? Això era així i ara ja no.
Ahora sí que me has hecho recordar, cuando yo era pequeño, recuerdo por Palma...
¿Tú has sido pequeño?
Que, sí, que prácticamente no había papelera.
Claro,
no. Sí, yo recuerdo ver las calles, es decir, con los papeles que iban rodando y tal, y lo veías lo más normal del mundo en aquel entonces, o sea, era...
Eso pasaba en Bulgaria, calle, los papeles
pum,
iban...
Sacaba, yo qué sé, un paquete de tabaco, se te terminaba, pum,
lo tiraban, sin problema.
Y ahora me ha venido esa imagen.
Sí, sí, es que era así, era así.
7, 8, 9 años y recordar las calles.
Sí, sí,
jo us contaré una anècdota que me va passar allò, per això d'un accident, no?, o necessitats. Uh-huh. Un cumple, Mercat de l'Oliva, val? Vaig menjar 3 ostres i me varen caure molt malament. Malament que en els 2 minuts la panxa feia...
Leche. Después
la llamada.
Leche.
La llamada. Val? I, clar, m'ho havia... No, ara veuràs. M'ho havien d'anar... D'acord? Espera, esteu sopant? No, ja heu sopat. No, bona hora per sopar. Jo vaig cercar un bany, urgent, vaig desaparèixer, era un grup de 30 persones, vaig desaparèixer i vaig en el primer bany que me trob. Vaig al bany i posa cerrado, averiado. Dic, merda, no pot ser.
No, no m'he dicho.
Averiado.
No, l'altre.
I jo que no podia més. Dic, amb sa sort que veig un senyor, que un operari que anava a arreglar els banyos. Dic, m'ha salvat sa vida. Deixa'm entrar. Dic, ¿sabe usted qué es lo que está roto? Me diu, no, ni idea, voy a verlo. Me han dicho que tengo que arreglar el baño. Entré ell, jo darrere, i jo ja que no podia més. Molt bé, què va passar? Que jo sempre me rento les mans antes d'anar al baño, encara que sigui una urgència, sempre les mans. Una mania. I en el moment de rentar-me les mans... lo que estava estropeat...
Era el baño, era el lavabo.
El lavabo. Me va fotre una esquitxada a sa cara i jo, de susto...
Sí. Saltaste l'astre.
De sup, clar, tu... O de xaigo, pam, me pega sa cara en s'impressió i jo fa... De pum, pam, i me fica en el baño tot...
Sucio.
Tot sucio. Tant se porta, i me queda ja pensant que putes faig. Perquè, a més, no sé per què no m'ho demaneu, l'única vegada en la meva vida que no duia roba interior va ser aquest dia. No en duia.
Un completo,
Un completo. No en duia. I és l'única vegada, i no tornarà a passar, que no duia roba interior. No sé si els calçons eren molt còmodes. No sé què va passar. No sé què me va passar pel cap. No duia roba interior. Per tant, l'únic que tenia era un calçons ben bruts.
Jo no crec que hi hagués fet molta diferència si sortins els calçoncillos conquillats.
No. Ara ve lo pitjor. Ara ve lo pitjor.
Encara n'hi ha pitjor.
Sí, ara ve lo pitjor. Vos en recordeu? No sé per què conta això. Vos en recordeu...
A més, t'hi has pillat tu tot sol, eh?
Sí, però és igual, totalment conscient. Vos en recordeu de Mr. Bean?
Sí.
Quan s'aixugava una corbata a un lavabo...
En sose camanos. Exacte.
Jo me llepes calçons, estava tot sol, l'home que havia d'arreglar me va dir te dejo un rato solo que t'arregles, o sigui, va tenir el detall.
I te dejo un bote de colònia.
Com això està variat, no vendrà ningú, jo te dejaré cerrado, o sigui, l'home li ha de donar les gràcies, no va servir de res, perquè quan jo m'havia llevat els calçons, els havia banyat i els tenia en el secador aquest de paret, se sent mamà, mamà, no aguanto. I entra una senyora amb un nin petit. I veuen a un goronot de 40 i pico anys...
En pelota picada.
Llevant la merda d'un calçons. Ara superau això.
No, jo tengo que decir que lo primero que hiciste es hacerte torrente. Torrente también sí, se lava las manos antes de ir al baño.
Porque es sagrada.
Exacto.
Es sagrada.
La trompeta al universo. Sí. ¿Eh? O sea, eso primero. Segundo, tenías que haber dicho... yo qué sé, empezar a decir... ¡Aaah! Al niño. Es decir, ¿este está loco?
Vaig tornar allà de dins, set cridades perdudes de tothom, dels meus amics, on estàs? Dic, no, és que no m'encuentro bien.
Fet una merda,
O haver salido diciendo, soy Jesucristo! Algo de esto, va decir, este chico no está bien.
Què vaig fer? Amb els calçons banyats, perquè els vaig posar en remull i sabó a saco i a rou, correnços per passar a Mallorca per arribar a casa meva i canviar-me els calçons.
No.
Tenia... De dónde vienes?
No te duchaste. No te duchaste.
O sea, que m'havia dutxat.
Ah, com has dit jo,
és que
vaig canviar els calçons, però m'havia dutxat antes.
Mira, con los pantalones así, ves al niño... Señora, ¿el niño deja pelo? No, muy bien. Y lo secas en él.
Y de això.
Pues es un poco... ¿cómo se dice cuando hablas de...?
Escatológico.
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 Tú eres un poco escatológico.
No, pero estas anécdotas son las mejores.
No, estas son cosas que pasan, tío. Pero a su hora de sopar casi no sé si son 6 millones.
Yo me pasó también la anécdota en Barcelona. Yo tenía una tienda de ropa.
No puedo superar.
No lo voy a poder superar. Y yo tenía una tienda de ropa y tenía que ir mucho a Montigalá a comprar ropa. Y nada, llego allí y digo, me estaba haciendo pis, ¿y dónde hago pis? Y llego a un sitio, hola, ¿qué tal? ¿Me puedes dejar ir? No, es que no tenemos baño. Normal, la gente no se fía, ¿no? No, es que no tenemos baño, te iba a otro sitio. Perdona, y yo aguantándome. Claro, cuando vas a comprar ropa, igual te pegas, para la tienda te puedes pegar 7-8 horas de fábrica en fábrica intentando encontrar lo mejor y más barato, ¿no? Y la verdad que llegó un momento que dije, es que no puedo más. Entonces, entre dos coches, me bajé los pantalones y hice pis. Pero es que o era eso o era como tú. Irme en el vuelo de vuelta a Palma sentada con todos los pantalones...
Sucios.
Claro, entonces creo que lo mejor es eso cuando estamos hablando de un apretón. Ahora, los fines de semana, por ejemplo, que vienen el jonque, todo tipo de energúmenos, a la discoteca y al final terminan haciendo pis por todas las puertas, por todas las plantas. A mí encontré el otro día uno que estaba en casa y yo digo... Y digo, ¿y ahora qué pasa? Y abro la puerta y me veo un guiri meando en mi planta del dinero.
¿En tu planta del dinero? Porque es una planta de dos, ¿ves?
Sí, la tengo en la puerta y entonces estaba vacía haciendo pipí ahí.
Es la que da suerte para recibir dinero, no es que tengas dinero debajo.
No, y ahora menos suerte porque me la ha meado toda, me la ha quemado. Sí. Entonces, claro, vino el de seguridad.
Te dará libras.
¿Entonces?
Te dará libras en vez de euros.
Pues igual, sí. Y yo ahí toda diciendo, pero bueno, esto es normal. Y vino el de seguridad, lo enganchó y le dijo algo en inglés. Y el tío, sorry, sorry. Digo, encima me llama sorry. Encima me insulta. Pero vamos, que en caso de necesidad, yo no lo veo tampoco... Siempre procurando que no te vea nadie, porque no te vas a poner a mear en plena, no sé, en las Ramblas, ¿no?, por ejemplo, o en el Borne.
I hi ha una cosa molt curiosa del món dels ocells, que la gent fa llistes dels ocells que ha vist a cada país, a cada regió, i hi ha gent, alguns friquis ja, en friquis plus, són ja extremos, que tenen llistes dels ocells que han vist mentre estan fent pis.
No.
Ah, mira.
Tenen una llista, tot, tot
el que vol. I és de los puntos o algo.
No, para, es para ellos, van... no, no, la lista, son una cosa muy personal.
Ara m'estava imaginant que anaven per medio del campo con la chorra fuera.
No, 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 porque siempre puedes si hacer no trampa. Yo a veces no he pensado que ves una cosa rarísima y dices, me pongo a hacer pis para contar para la lista. No, sí. El claro, primero es que cuenta eres tú mismo, no, no te engañas a ti antes que a nadie. Entonces, no, es cuando te paras y por casualidad en ese momento, hay gente que también las hace desde el avión, por ejemplo. ¿Habéis que he visto desde el avión? ¿Habéis que he visto desde el bus? Yo qué sé, cosas así. Yo no, yo no lo hago.
Hombre,
yo
soy gente que si le das una buena hostia también ve pajarito. Pueden ir contabilizando.
Jo pensava que aquest tema escatològic no donaria per tant, però a mi vale. A més, sí. En el dia de la Mare de Déu d'agost, sou creients?
Sí.
Sí? No. Celebrau la Mare de Déu d'agost de qualque manera? O no. Fer nau a qualque fira? O no. On barquen es porten drats? I aquestes coses?
No. No. Jo, quan vivia en el Molinar, sí que participava en la procesión que se hace allí, que es muy tradicional en el barrio del Molinar, de sacar a... Porque además es la patrona del barrio.
Y la Virgen del sí Carmen.
Que, no, la Virgen del Carmen no, esa es la...
No. La Asunción.
La Asunción. La Asunción es la patrona
del... El 17, es verdad.
Del Molinar.
Sí, que la otra es en julio.
Sí. El 16 sí, sí. De julio es el Carmen y el 15 de agosto es la Asunción, que es la patrona del
barrio. Y el 17 de agosto, mi santo.
Ah, mira.
San Jacinto.
Ah, y de Moldain, son de aquí dos días.
Sí, Moldain.
Por igualdad, Santa Jacinta.
Sí, bueno, es que no me queda otra. Porque el nombre realmente no es Jacinto. Yo. Pero bueno.
¿Vosotros lo dices que sois creyentes? Sí.
Uh-huh. Yo no.
¿Practicants? ¿No a misa?
Poco. No.
No.
Tengo una relación con la Iglesia un poco complicada.
Yo también.
Yo soy más seguidor del tema, por ejemplo, los textos apócrifos del Mar Muerto, que dice muy claramente que si Dios está en todas partes, ¿por qué tienes que ir a la Iglesia, en pocas palabras, a celebrar la misa?
O sea, que eres protestante.
Totalmente.
No.
Totalmente.
No.
Has trobat la resposta per, durant la nostra adolescència, quan nos obligaven a anar, no?
Claro, y nosotros hemos ido a colegio católico, etcétera, pero yo, ahora veremos a ver cómo lo hace el nuevo Papa. Yo creo que el Papa Paco lo hacía bastante bien en este sentido,
sí.
¿Vale? Pero no me va bien muchas cosas de la Iglesia. Pocas palabras, sé que hacen una labor monetaria brutal. También te digo que ¿por qué te tienes que portar bien durante tu vida si luego no hay nada más, en pocas palabras, ¿vale? Entonces yo creo que también tiene que haber algo y por eso también intento. Creyente soy, practicante poco. Intento que mis hijos lo sean, pero...
Me ha agradat aquesta opinió, que ¿por qué te has de portar bé durant tota la teva vida si després te menjen els cucs?
Correcto. Sí.
Clar, és que l'altra opció de no creure en Déu és aquesta.
Sí.
Que te mors i punto.
Uh-huh.
Sí, però eso yo creo que no tienes más que condicionar tu comportamiento en vida. Es decir, claro. También hay que tener en cuenta...
Al revés, o sea, también, claro.
Los demás, o sea, es sí, decir, que, es una cuestión de que somos mateix. Seres sociales al final.
Per aquí sí, clar.
Y no vamos a ir por la vida pues haciendo toda la maldad que nos sale de dentro y que nos da la gana en un momento dado.
El código penal no te deja.
Y eso, entre otras cosas, el código penal y otra serie de impedimentos.
La policía, por ejemplo.
Pero también la policía. Sí, pero también sienta mejor portarte bien que mal.
Por eso digo, es decir...
Te limpia mejor como persona.
Al final yo creo que...
Aunque tengas puntos de mala, pues yo tengo puntos de malota.
Pegar una torta según quién también te deja bastante ancho.
Al final
yo creo que no tiene
solo una finalidad teleológica de para que en el más allá se me compense, sino que es un poco, o sea,
sí,
a quien más quien menos, al común, pues le sale el comportarse lo mejor que puede. Hay gente que no, es decir, todos lo sabemos.
Yo eso de,
o sea,
que al más común gente... le sale portarse bien, no. Yo creo que la gente es, aparte de tonta, es mala por naturaleza. O sea, yo creo que la gente...
Bueno, sí, eso sería una tesis hobbesiana que es muy interesante.
Todo atisbo de civilización es impuesto. Sí, sí. Todo. Sí, sí. O sea, no.
Así como Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza.
No, eso lo dicen los rojos, perdón.
Exactamente. No. Hobbes defendía lo contrario.
Lo dicen los negros. Los rojos no. Los negros de anarcos. Los rojos no dicen eso. Los rojos enseguida te montan un comité central, piquetes y te dan cuatro hostias.
Y un aparato estatal.
Un aparato estatal para controlarte, castigarte, cojones, mandarte a Siberia o a donde sea.
Pero sí,
eso no lo dicen los rojos.
Había Hobbes que defendía todo lo contrario, precisamente, que el ser humano es malvado por naturaleza y que por eso necesita la creación de unas estructuras.
Es decir, por eso hay prisiones.
Ambos defendían el contrato social, pero desde puntos de partida completamente divergentes.
Por eso hay prisiones, para separar a unas personas buenas de las más buenas. Uh-huh. O sea, la gente es mala. La gente, si no hay consecuencias a los actos, se porta como sale del higo.
Seient, a part de que en general és curta,
sí, és dolenta. Sí. Mm-hmm.
Dolenta i curta.
Venc... Dolenta i curta.
Sí, però sí,
sí, todo lo malo.
Yo creo que depende, yo creo que...
No, como persona que veo a mi alrededor. O sea, la gente somos lo peor.
Y luego está la gente del Real Madrid.
Tu vas un dia a Sant Joan, ja està fa poc, a Sant Joan vas a la playa, ho deixant tot fet una merda. Per què? Perquè quan tenia tants, si només hi ha dues, ets tu i un altre grup de persones tot a la plaia, no te'n vas deixant tot o fent un d'això perquè te cau la cara de vergonya. Bé. Però quan és tanta gent, això se dilueix, bé, i és igual. I és
perquè
així,
la
gent...
Sí, sí,
exacte. I ara jo faria enterre.
Ana, te digo una cosa, vamos a peor, ¿eh?
Sí.
Uy, sí.
Estamos
sí.
yendo a mucho peor, ¿eh?
Estamos involucionando.
Porque, vamos, yo es que veo cada cosa que a veces digo, esto está pasando de verdad. Porque hay veces que crees que es hasta ficción las cosas que pasan en la... Yo es que soy incapaz de tirar una colilla en el suelo. A no ser que no encuentre una papelera sí, de tirarla, sí, que sí, no me la voy a comer, claro. Pero normalmente busco una papelera para poder quitarla y tirarla.
Pero es que en Palma no
Ayudo
hay.
Ayudo a las vecinas a bajar las escaleras, si van a tirar la basura,
bueno,
se la
sí
tiro
que
yo.
Bueno, las papeleras ya tienen para...
No,
sí.
para pagarlo, no para tirarlo. En cambio, en otros municipios, Calviá, Inca, Muro, Manacor, sí que hay. Y los que hay en Palma... suelen ser privados. En el FAN, por ejemplo, no sé si puede decir FAN, tienen...
Bueno, ya lo han dicho.
Sí, claro. tienen para apagar el cigarrillo y dejar la colilla dentro. En Palma no.
En Palma no.
Yo, por ejemplo, tengo... O sea, el que hay justo en la puerta de mi trabajo, lo tiene.
¿Pero lo habéis puesto vosotros o viene del ayuntamiento?
No, porque yo trabajo para el sector público, es decir, no creo yo que lo haya puesto la consellería.
Sí, pero en Maya es raro, porque a vosotros sí y al resto no.
Es igual que los demás contenedores, que las demás papeleras, exactamente igual, lo único es que luego tiene en el lado...
Sí, hay algunos que hay.
El cacharrito.
Lo que pasa es que abajo siempre está reventado.
Pero
y ya puedes tirarlo
de
ahí y tal.
No es que a él sí y a los demás no, es que es la consellería.
Hombre, tenéis un plus.
Claro, no lo van a poner esto en la puerta de un pack.
Son más iguales que otro.
Claro, tenen más nivel. Más nivel.
Anem a canviar de tema, i serà després del butlletí que continuarem, però vull posar damunt la taula el tema d'actualitat d'en Jamil Jamal, que ho és durant tot l'estiu, no només perquè sigui jugador del Barça, sinó també per festes que ha donat aquest mes passat de juliol, per exemple, durant les seves vacances de pretemporada. I també vull xerrar del tema dels contractes a persones amb enanisme. Vull que em doneu aquesta opinió, que xerrem d'ell. I avui també, Lluís, encara mos queden 5 minutets. Pot baixar un pelín de sintonia? I xerrarem també del tema de que avui, justament 15 d'agost, se compleix un any que varen apunyalar son pare d'en Jamil. Una mica la influència que té en quant a son pare, sobretot, no? No sé per on voleu començar, si teniu una opinió, si vos interessa aquesta història.
Jo, primer de tot, vull dir que no és que sigui ni plebeio de sangre roja ni realeza de sangre azul. Jo, mi sangre és azulgrana directamente. Quiero decir que aquí no soy neutral. Yo, Alamín, ahora mismo es... Bueno, és una cosa increïble, perquè realment és increïble.
És futboler,
eh? És futboler. I, bueno, el primer dia se varen vendre 70.000 camisetes. El primer dia que va entrar la camiseta número 10, fa un mes, se varen vendre 70.000. El segon dia, 75.000. El Barça va guanyar en dos dies 10 milions d'euros. És una locura lo d'aquest lot que te queda sorprès, que vas per Europa i veus gent allà, nin de 5, de 6 anys, nines, amb la camiseta de la Minya Mal. És com un fenomen que, evidentment, jo crec que s'ha d'anar alerta, perquè té un problema que a lo millor caldria incardinar amb el tema que hem tratat abans.
Anem a fer 5 cèntims tots.
Que prové
tots,
del després... barri més delicat de Catalunya. Va. Un dels barris més delicat de Catalunya.
Tenim 3 minutes, sí, i després ja ampliarem. Ara donem una mica el titular. Juan?
No creo que siga viviendo todavía en ese barrio tan humilde. Sí que es verdad que es donde se ha criado. Pero bueno, a estas edades gestionar la fama y la riqueza no debe de ser fácil.
No.
Y necesitas un apoyo muy sólido detrás. Un apoyo que yo, por lo que veo, que luego entraremos en ese tema, no va a venir de su familia, sino que va a venir del club. El club, que es el primer interesado, creo yo, en no echar a perder una inversión tan grande como es la que están haciendo con este chico.
Jacinta.
No, yo a partir de ahora lo voy a llamar Aladín.
Aladín Ladán.
Aladín Nadal.
Aladín, Alabán, Aladín, Bombam.
Aladín, Aladín, porque claro, es que de repente este niño se ha encontrado con un montón de millones de euros. Y claro, gestionar, como dice bien Juan, gestionar tanto dinero a un niño con 18 años es bastante complicado.
Ha fet de 8 anys, res, fa un mes. Anna Maria?
Jo crec que estàs perdent la perspectiva. Voleu xerrar de festes amb persones amb ananisme i no estan posant cançons de Queen? Això
ah, sí, sí.
O sigui,
los enanos con las bandejitas.
Estamos perdiendo una oportunidad única. Ya está ahí mi análisis.
Cercarán música de Queen, no te preocupes. No,
bueno, pero a Freddie Mercury se le permite y se le perdona.
Por supuesto. Y se le celebra.
Eso.
Pedro.
Yo coincido con Juan. O desde el club se le mete un poquito en vereda y tiene alguien que le acompañe. Y le ponen, en Estados Unidos esto ha pasado muchas veces, sobre todo con jugadores de la NBA, que según cogen el dinero lo pierden e incluso terminan su carrera deportiva y no tienen nada. Y siempre tienen alguien al lado que les ayuda y les asesora. Shaquille O'Neal es el ejemplo más claro, que dice que menos mal que él gastó una cantidad absurda en un coche y el del concesionario dijo, escucha, no quiero que te quedes en la ruina, te pondré a alguien para que te ayude. Yamil debería hacer lo mismo y el Barça igual. Y me fastidiaría mucho, y lo digo en serio, que este chaval que nos puede dar a nivel de selección española muchas alegrías se pierda por el camino y quede en otro juguete roto y se vuelva un idiota como puede ser Vinicius. O sea, a mí me fastidiaría bastante.
I m'agradaria que parlessin de tot això. Serà a les 9 i 4 minuts després dels bulletins horaris. Aturam ara res això per s'informació i tornem parlant d'aquest tema i de festes i de contractació de gent amb ananisme, si vos pareix ètic, no, si és legal, no és legal, aquestes correctes.